migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Problemes per dormir. Problemes de salut mental. Problemes cardiovasculars. Problemes digestius. Sobtats canvis d'humor. Deshidratació. És un problema que poden portar la ingesta elevada de sucre, a part d'altres ingredients que hi ha altres ingredients que porten les begudes energètiques. Què passa? Pues com tot, que si prens una no passa res, però si el consum és constant i absolut, doncs comencem a tenir un problema. Això és com quan parlàvem del menjar ràpid, no? Parlem de menjar saludable o menjar ràpid, doncs possiblement si vas un dia a una d'aquestes botigues de restaurants de menjar ràpid, doncs no passarà res. Ara, si la teva base d'alimentació passa per aquí, doncs tenim un problema. Bàsicament és tot el què, no? Sigui o no sigui. El cas és que aquestes begudes energètiques, a més, quan es barregen amb alcohol, que és el que toca i és el que es fa molt i molt, doncs tot això es multiplica. Mireu, l'alcohol és depressiu. Sí, que sigui un eufor i tal, però no, l'alcohol és una beguda depressiva. I les begudes energètiques, doncs, donen un xute d'energia d'aquests de sucre, cafeïna, taurina, et posen a tope. Doncs aquesta barreja és una cosa superexplosiva. Que bé, és recomanable? No és recomanable. Quina beguda és recomanable? L'aigua. Això és recomanable? No. L'alcohol és recomanable? No. Bevent alcohol? Sí. Però què passa quan s'abusa d'aquest tipus de coses? Doncs tenim un autèntic problema. De fet, imagineu una beguda que pot tenir fins i tot 3 o 4 tasses de cafè a nivells de cafeïna. Doncs així són les begudes energètiques. És un xutazo espectacular. Parlarem d'això i parlarem de la problemàtica que pot portar. De seguida parlarem amb el Ricard Álvarez i amb una nutricionista que en parlarem de tot això. Però abans, què tal? Benvinguts a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i tenim un temps que, bé, haurà de ploure, eh? De fet, cap al Pirineu, possiblement, la caiguda d'aigua sigui abundant, però la resta no esperem grans quantitats de pluja. Esperem pluja d'aquest front que està escombrant des de Ponent fins cap a Llevant, doncs tot el territori, amb pluges poden ser igual abundant en algun punt determinat, però no s'esperen, insisteixo, grans quantitats de pluja. El que sí que esperem, hi ha una alerta elevada per vent i per estat de la mar. Sobretot hi ha una alerta vermella per situació de l'estat de la mar, és a dir, avui no és gens aconsellable doncs apropar-se a espigons, a platges, etc, perquè el mar no està per bromes. Habitualment no està per bromes, però avui encara menys. La situació s'estendrà fins i tot a demà divendres, on continuarà aquesta alerta, sobretot per fort vent i estat de la mar. El fort vent serà ja més cap a llevant i l'estat de la mar doncs baixarà de vermella a groga i hem d'estar molt pendents. I les temperatures, atenció, perquè entre aquesta nit i demà divendres hi ha una davallada de temperatures importants. És a dir, que demà divendres per la tarda farà fred. Tindrem la sensació, pràcticament a tot el territori, de ple hivern. I aquesta serà la tendència de temperatures durant tota la setmana i al cap de setmana. Seran unes temperatures que seran per sota del que tocaria per l'època. Això sí, aigua, sembla que no tindrem gaire aigua, amb el que fa falta. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, en general, la veritat és que encara parlem de calma en aquesta xarxa viària. De moment no tenim constància de cap incidència, podríem dir, meteorològica aplicada al trànsit. Per tant, en aquest sentit, bones notícies. I només les obres ara mateix ens podrien complicar un pèl la circulació, res de l'altre món, però, per exemple, ja saps, aquesta zona de Parets del Vallès hi fa obres a la C-17 ja fa un temps, i de fet ara parlem de lentitud, aturada, són intermitents, entre 1 i 2 quilòmetres, i a més en tots dos sentits de la marxa. Per tant, aquest tram en obres de la C-17 a l'altura de Parets, sobretot molta prudència. Les rondes també van prou bé en general. Sí que és cert que la ronda litoral hi ha més lentitud entre la Prim i de la Barceloneta en sentit Llobregat. Vaja, com et deia, a banda d'aquests punts, una mica més carregats, de moment a la xarxa viària catalana encara podem parlar de circulació força tranquil·la.
Moltes gràcies, Roger, que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
I de seguida parlem de dues coses. Parlem de les begudes, de la llista de problemes que et porten el consum habitual de begudes energètiques. Però abans, un consell de Pilar García Muñiz.
Cada vez hay más personas con problemas digestivos, por eso los profesionales de la nutrición insisten en que es clave cuidar la microbiota. Y también cada vez está más extendido el Helicobacter pylori. ¿Cómo nos podemos cuidar? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues efectivamente, los cambios en el estilo de vida o el estrés han provocado un aumento de problemas con esta bacteria. Es fundamental compaginar el tratamiento que nos haya mandado nuestro médico con el asesoramiento de un nutricionista, quien te ayudará no solo con la alimentación, sino que también te recomendará el probiótico que mejor se adapte en este caso. Los probióticos pueden ayudarnos, pero serán diferentes para cada afección. En hsnstore.com encontramos diferentes probióticos. Hoy destaco Pilobiotics de HSN, que contiene Saccharomyces boulardii y Lactobacillus reuteri, los cuales yo los recomendaría cuando se está llevando este tratamiento antibiótico para Helicobacter pylori. Contienen una patente, Pilopass, que garantiza el desarrollo de una cepa específica, una única especie de Lactobacillus reuteri, y además ha demostrado su eficacia avalada con más de 10 ensayos clínicos en humanos. Así que Pilobiotics es un complemento con probióticos superior. Es más, yo lo recomendaría tanto si nos encontramos en esta situación como si hemos terminado con nuestro tratamiento para Helicobacter pylori en hsnstore.com.
Pues como siempre, Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Gracias por el consejo, Paloma.
Gracias, Pilar.
Oye, una pregunta. No estarás jubilado o jubilada, ¿sí? Mira, pues escucha porque esto te interesa y mucho. ¿Sabes que si en su día realizaste aportaciones a antiguas mutualidades, le puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Los abogados expertos de Legalitas te ayudan a reclamarlo. Llámales, podrías recuperar hasta 3.000 euros hace ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Recuerda, 900-100-662.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
En MediaMarkt te traemos las ofertas con más color y con menos IVA.
Let's go.
Aprovecha los dos días sin IVA del Black Friday de MediaMarkt. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Just dancing with my
eyes closed. Les begudes energètiques han seguit un camí que ens és molt comú. Van aparèixer, es van popularitzar, s'han desvirtuat i ara no són ni el que eren, ni ho pren, ni qui ho hauria de prendre. Ricard Álvarez, bon migdia.
Què tal, Cruz? Bon migdia.
Com tenim el tema de les begudes energètiques?
Home, jo suposo que te'n recordes quan van aparèixer, sí, sobretot aquella que et donava ales, sí, i aquella, sí, història. Tots ens ho vam creure, això, però el que ens dius és perfecte. Perquè les begudes energètiques tenen un problema, que no són el que ens venen, i el pitjor, que els adolescents s'hi han bolcat de manera desmesurada. I ja saps que quan no hi ha moderació en una cosa, fins i tot el més saludable deixa de ser-ho.
Correcte.
Imagina't si ens bolquem o abusem del que ja no és saludable. Et dic això perquè resulta que els adolescents són els que més begudes energètiques consumeixen. No sé si per moda, per seguidisme. Ja saps que això ara de les xarxes socials, els youtubers, els esportistes, que també, o perquè, jo què sé, ho troben refrescant o els hi agrada. Però resulta que el Ministeri de Sanitat l'any passat va fer un estudi i va arribar a una conclusió. El 45% dels joves entre 14 i 18 anys n'havien pres en el darrer mes. 14 a 18 anys. La xifra aquesta baixa fins al 12% si es consulta tota la població. Per tant, la conclusió és clara, és que són els adolescents els que ens consumeixen més. Però tenen un problema, aquestes begudes energètiques, que ens les venen com beguda energètica i a l'hora de la veritat doncs no és energètica. Al final deixa de ser... ens confonen entre beguda energètica o beguda estimulant.
Correcte, ara. Aquí has posat ara perfectament l'adjectiu. Sí, sí,
clar.
Sí.
Llavors, què passa? Doncs que hi ha uns governs que han dit, escolta, potser que comencem a legislar. Ja saps que és un altre esport nacional el fer lleis per tot, no? De fet, hi ha el govern de Galícia que ha anunciat ja que prohibirà la venda als menors de 18 anys a partir de l'any vinent. I a Catalunya què fem? A Catalunya ho estem estudiant.
És curiós això,
Sí.
Perquè, home, jo recordo la creuada que hi ha hagut contra les begudes ensucrades, amb aquest, sí, impost i tal, i sembla que això passa una mica més de puntetes, no?
Sí, sí, totalment. I escolta, no oblidem que hauríem de ser molt conscients del que mengem i del que bevem. Tot i que sigui no saludable, hauríem de ser conscients del que estem bevent i del que estem menjant. I moltes vegades no ho som, Cruz.
No, totalment d'acord. Tu has provat les begudes energètiques?
Ho he provat en el seu moment, fa molts anys, i no ni vaig volar ni res de res. No.
Home, jo també les he provat, crec que més o menys qui més qui menys ha provat alguna vegada, no?, una beguda d'aquestes energètiques, i a mi el sabor no m'acabava de fer, vull dir, no evidentment tampoc em sentia millor ni pitjor, però van sobre gustos. Mira, però parlem precisament del seu valor nutricional, parlem dels problemes que pot tenir nutricionalment, parlant des d'un punt de vista dietètic i nutricionista, aquest tipus de begudes estimulants, que crec que la paraula, l'adjectiu que li posava el Ricard és el correcte, estimulants. Ella és nutricionista, es diu Mireia Cervera, la tenim al telèfon. Mireia, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Escolta'm, com de perillós pot ser? Quins són els principals riscos per la salut que estiguin associats amb aquest consum regular de begudes energètiques?
Bueno, bàsicament aquestes begudes són una barreja d'aigua carbonatada, sucre o edulcorants en opcions sense sucre o baixes en calories, additius i aromes, entre els quals s'inclou la cafeïna. I s'ha vist que el consum regular de begudes energètiques pot estar associat a diversos riscos per la salut.
Sí.
Degut a les altres dosis de cafeïna, sobretot, i altres estimulants que algunes marques contenen, com la taurina, per exemple, s'experimenta un augment del ritme cardíac i de la pressió arterial.
Carai.
Un altre dels efectes de les altres quantitats de cafeïna és la deshidratació, ja que té un efecte diurètic, la cafeïna. A més, aquestes begudes contenen altres quantitats de sucre, com molts refrescos comercials que poden contribuir a l'obesitat, a la resistència a la insulina i altres problemes de salut relacionats amb l'excés de sucre, com pot ser la diabetis, malalties autoimmunes, malaltia cardiovascular... I, finalment, aquests ingredients estimulants que contenen poden causar problemes de son i augmentar també els nivells d'ansietat.
Carai, quan estava dient abans que era una bomba, penso que estava en lo cert, no? Perquè amb tot el que m'estàs dient, ostres, un consum regular de tot això t'exposa a un problema, de salut.
Sí, sí, sí. A la llarga tenen molts efectes negatius per a la salut.
De tot això que has explicat, Mireia, quin seria el més preocupant? Quins serien... Tots són en conjunt, clar, però hi ha algun més que d'altres? O sigui, quins serien, des d'una perspectiva nutricional, el que més podria preocupar?
Per mi el més preocupant és l'excés de cafeïna que contenen aquestes begudes. I això a la llarga afecta negativament a la salut cardiovascular, sobretot, perquè tenen un augment del ritme cardíac. i a més afecta també els patrons de son, aquestes altes dosis de cafeïna.
Però tot això seria a curt termini, a llarg termini? Quin termini? Perquè, clar, si és a curt termini, de seguida notes els efectes, no? Aquestes begudes estan pensades perquè siguin un xut d'energia, en tot cas, no? Amb tot això que porten. Però a llarg termini, quins problemes podria portar?
Bueno, principalment problemes cardiovasculars, problemes del cor, i a més a llarg plaç també, si estem consumint aquest tipus de begudes, que a part de contenir cafeïna no deixen de ser refrescos alts en sucre, també tenim problemes, podem tindre problemes com l'obesitat. I a més estem desplaçant una alimentació més saludable per aquest tipus de productes.
Clar. Mireia, va, ara et faré una pregunta que igual no la saps, però és igual, jo te la faig i si no la saps m'ho dius.
Sí.
És possible crear una beguda energètica? Perquè, clar, que això t'ho venen com una beguda energètica que et fot un xut d'energia i, de més, amb tot el sucre, la taurina, la cafeïna, tot això que has explicat, no? Però és possible crear una casolana que sigui més saludable i natural?
Bueno, per començar, es diuen begudes energètiques, però més que energètiques serien begudes estimulants.
Vale.
Llavors, evidentment, sí que podem elaborar-ne a casa. Tenim el típic cafè, que tot i que conté cafeïna, en té molta menys quantitat que una beguda energètica. També podem fer-nos un te, que a part de tindre una mica de teïna, que ens donarà aquest punt d'estimulació, conté substàncies beneficioses, sobretot els antioxidants. O fins i tot una beguda amb cacau. No em refereixo a xocolata desfeta, sinó llet o una beguda vegetal amb cacau pur. Uh-huh. Perquè s'ha vist que el cacau té un efecte positiu sobre el rendiment intel·lectual.
D'acord. Llavors, si parlem, per exemple, per donar consells a pares i als joves sobre com mantenir aquests nivells d'energia de manera segura a través de l'alimentació, i les begudes, sense recórrer a aquestes begudes energètiques, quina pauta podrien donar així per sobre?
Bueno, jo sempre dic que bàsicament és fomentar hàbits d'alimentació i estil de vida saludables. Això és el que ens ajudarà a mantenir nivells d'energia sostenibles, sense els riscos associats amb aquest tipus de begudes. Educar sobre alimentació saludable, parlar amb els fills sobre la importància d'una dieta equilibrada, on s'inclouen fruites, verdures, proteïnes de qualitat, cereals, per tant, fomentar hàbits saludables, promoure l'ús de begudes saludables, per mi la més saludable és l'aigua. Fer esport, l'activitat física regular també, ha vist que augmenta els nivells d'energia i millora el benestar en general. I dormir bé, descansar. Molts adolescents avui en dia dormen menys hores de les indicades. Entre unes 7 i 8 hores seria el recomanable, o 9 hores, fins i tot.
Ostres, això ja jo m'apuntaria tot això que m'estàs dient, eh? Jo ja, amb això de descansar i menjar bé, seria genial. Saps què? Estava reflexionant ara sobre tot això, sobretot la guerra que hi va haver, o que hi ha, encara contra les begudes ensucrades, no? Allò d'un impost que posen a sobre de les begudes ensucrades per intentar desentivar el consum, que sigui més car. Però, clar, sembla que sobre aquestes begudes, que són encara, poso marques, tots sabem marques de begudes ensucrades, no? Però aquestes són encara més fortes. I sembla que no hi ha una guerra, entre cometes, contra elles, no? Dóna aquesta sensació per tot el que porten i els riscos de la salut que poden tenir, no?
Bueno, però jo crec que cada cop el consumidor és més conscient i tenim més informació. I possiblement fa uns anys enrere no hi havia aquesta consciència, però jo crec que actualment s'està parlant molt dels riscos d'aquestes begudes. Vull dir, no és ara que ha hagut com un boom. Jo, almenys potser perquè pel que em dedico, fa ja uns quants, et diria, un any o dos anys que ja es comença a parlar d'aquests riscos, sobretot per l'excés de cafeïna i pel mal ús que en fan els adolescents, que al final no en veuen una llauna, sinó que a vegades són 2, 3 i 4 llaunes, sobretot a la nit, que, com has dit abans, ho fan barrejant amb alcohol, amb les conseqüències que això té, perquè, clar, una cosa, l'alcohol, sabem que no té l'efecte contrari. No?
Sí, exacte, l'alcohol és depressiu, en tot cas.
Exacte, i l'altre és estimulant, i això acaba creant uns xocs en adolescents molt heavies, i això sí que ho hem vist i se n'ha parlat.
Clar, suposo que d'això, si traiem l'alcohol, que ja sabem el que és l'alcohol, possiblement tots estem mentalitzats i sabem que l'alcohol no és precisament una cosa bona per l'organisme. Això ho hem de tenir clar tots, eh? Encara que bevem alguna copeta de tant en tant, però som conscients, no, ningú t'està enganyant. Ara, per exemple, beure't una llauna a la setmana d'aquestes begudes energètiques és perjudicial o no? Perquè estem parlant tota l'estona d'un consum sostingut i regular d'aquestes begudes, però si et prens una, jo què sé, al mes o cada 15 dies, això És com anar a un fast food d'aquests que... I menges, saps que menges porqueria, però bé, és un al mes igual.
Jo sempre dic que un 80% de la nostra alimentació s'ha de basar en aliments. Hem d'alimentar correctament. Llavors tenim un marge d'un 20% per fer aquests petits pecats.
D'acord.
Per tant, si cada 15 dies bevem una beguda energètica, no hi ha un problema de salut. El problema és quan aquest consum és sostingut en el temps.
D'acord.
I constant.
Quan hi ha un abús de tot això, sostingut
en
el temps.
Eh?
Sí, com en tot, sí, sí, sí.
Sí.
És com alimentar-te a sopar i berenar i esmorzar de fast food. Seria tres quarts del mateix que en tot
cas. Exacte. Vull dir, consum ocasional d'una beguda energètica o de fast food pot entrar dintre un patró de dieta equilibrada i saludable. El problema és quan... la majoria del temps ens estem alimentant d'aquesta manera.
D'acord. Doncs Mireia Cervera, dietista i nutricionista, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Una qüestió, no hem de confondre aquestes begudes estimulant amb les begudes esportives o isotòniques, no? Perquè aquestes begudes, les isotòniques, estan indicades o fabricades per proporcionar una energia a través de les sals minerals, en aquest cas, no? Els carbohidrats, aigua... És molt diferent la composició, eh? Les estimulants ja tenen una altra història, perquè maquillen la fatiga, confonen el cos, el sistema neguitós amb tot el que porten. En resum, la cafeïna, la taurina, que atenció, la taurina augmenta la potència del cor, per exemple, i disminueix la pressió arterial. El guaranà, que conté 7 vegades més cafeïna que el cafè. 7 vegades més, eh? La creatina, que augmenta la massa muscular i millora el rendiment físic. I els triglicèrids de cadena mitjana. Bé, això han demostrat en el seu dia que afavoreixen la producció d'energia. És a dir, que és una bona bomba, eh? Bé, com tot, quan hi ha bus, té la marinera. Per cert, voleu vendre el vostre cotxe? Doncs penseu en Rècord Motor amb cada quilo, eh? Si vols vendre el teu cotxe, doncs ja el Rècord Motor és un dels millors llocs. Per què? Doncs perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho pagarem menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i quan estiguis en aquell moment de finalitzar el procés, dius que vens de part de Cope Catalunya. I què passarà? Doncs que t'assenarà el cotxe amb 200 euros de més. Ja ho saps, visita recordmotor.com. Amb cada quilo omples el formulari i deixa que la gent de Rècord faci tota la resta. I de seguida actualitzem els titulars de la jornada d'aquest dijous, dia 2 de novembre, i actualitzem els titulars aquí, a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
El Hotel Eurostars Gran Marina sube el telón para ofrecerte los sábados de ópera. Cada sábado a las 20:30 horas durante el mes de noviembre podrás disfrutar de un tributo a las grandes arias interpretadas en directo en el mismo bar del hotel. Acompaña esta actuación con uno de nuestros cócteles de autor y completa la noche con una deliciosa cena en nuestro restaurante. Ven al Eurostars Gran Marina y vive una noche única. Te esperamos al estreno. Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Cope Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyores horàries, de dos quarts de dues del migdia d'aquest primer dia laborable del mes de novembre. Actualitzem titulars de la jornada amb el Carlos Rosada. Com estàs?
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, estem on situem primer a Lleida. Estan impactats els veïns d'aquesta capital doncs per la brutal agressió la matina de dimarts a un indigent a les portes d'una gran superfície comercial. Els Mossos busquen els responsables de la pallissa i l'indigent continua en coma induït a l'unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova. El lloc dels fets, ja aquest matí molta indignació per aquesta violència gratuïta contra un home que ens explicaven avui que no molestava ningú, tot al contrari, ajudava la gent quan entrava i sortia de l'hipermercat. El Sergi Tor està al lloc dels fets, ens parlarà des d'aquest punt de la ciutat de Lleida i de, en fi, d'aquesta pallissa doncs, gratuïta amb aquesta pobra persona. Eh? Avui també és un dia de temporal a Catalunya. Els bombers han rebut per ara 51 avisos derivats del temporal de vent que afecta doncs, a tot el principal, no en cap de les incidències consten persones ferides i la majoria corresponen a caigudes d'arbres i també de branques. I una qüestió que s'està resolent a les d'ara, s'ha desnotjat a última hora d'aquest matí la seu de Vox a Barcelona per una amenaça de bomba. La policia, els Mossos, dona poca credibilitat a aquesta amenaça, però els TEDx i també la unitat canina estan fent comprovacions. Esperem que quedi només en un ensurt, eh?
Carlos Osada, moltes
doncs vinga,
gràcies.
Fins després.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Senyor José Miguel Cruz, què tal? Bon migdia.
Bon migdia. Ja enfoquem cap a la Lliga,
sí,
o què?
Sí, sí, sí. Bueno, queden uns partits, poquets partits d'aquesta primera ronda de la Copa del Rei, previstos en el dia d'avui, però ja pràcticament passem pàgina de la competició del CAO. No ens ha anat, jo diria, gens bé els catalans en aquesta Copa del Rei, tot i que les eliminatòries, algunes d'elles, eren molt difícils, però ja enfoquem cap a la Lliga, cap al cap de setmana. Real Sociedad Futbol Club Barcelona, a Anoeta, pendents, sobretot, dels dos futbolistes blaugranes de Xavi que queden a la infermeria, com són Pedri i Frenkie de Jong. Sembla que amb més opcions de retorn per Pedri que no pas per Frenkie de Jong, amb qui els recuperadors del Barça doncs una i una altra vegada continuen amb aquesta tònica de màxima prudència, tranquil·litat, no forçar ni un mil·límetre el retorn del cervell holandès als terrenys de joc. A Girona, encara que siguin dos dies abans, parla Mitchell a la prèvia del Osasuna Girona, un Girona que ara afrontarà dos partits fora de casa, a Pamplona i al camp del Rayo Vallecano. Un Girona que, recordem, és co-líder.
Co-líder, co-líder,
de la Lliga,
eh?
I que,
co-líder,
tret de la Real i del Madrid, ha guanyat la resta de partits que ha tingut en aquest campionat de Lliga. Un Girona que li va costar, precisament, a la Copa passar ronda al camp del San Roque de Lepe. Una Generalitat de Savinho doncs, va desencallar un partit que semblava abocat a la pròrroga. I a l'Espanyol, aquesta tarda, parla Luis García, a la prèvia de l'Espanyol Eibar, de Lliga, de segona, que juga demà. L'Espanyol, que li va anar bé a la Copa perquè va superar el Mensajero,
sí,
amb participació de no habituals a les formacions de l'alineació blanquiblava, però que en Lliga doncs, ve de dues derrotes consecutives. Anem a veure què s'explica el tècnic asturià de l'Espanyol aquesta tarda. La ressaca de la Copa, on hem de felicitar el Terrassa.
Home, Terrassa, que
supera,
una genialitat, eh?
Supera l'Albacete i amb Girona i Espanyol seran els tres catalans en el bombo d'aquesta segona ronda de la Copa del Rei que, recordem, es sortejarà dimarts. Amb moltes probabilitats, encara no al 100%, perquè hi ha partits que s'han de jugar, però amb moltes probabilitats que passi un primera divisió per l'Olímpic de Terrassa a la segona ronda d'aquesta Copa del Rei. Va estar a punt el Rubí, va apretar l'Atlètic de Bilbao, va estar també a punt el Manresa, que va portar l'Oviedo a la pròrroga.
A punt, eh?
I la notícia, l'eliminació de l'Andorra al camp del Atlético Astorga, amb declaracions molt honrades d'Eder Sarabia, que li van preguntar per l'estat del camp i va dir, escolti, aquí cap futbolista ha nascut jugant a Sant Mamés ni jugant al Camp Nou. Per tant, el camp era el mateix per tots dos equips i hem fet una pífia, ell ho va dir d'una altra manera, però pífia de l'Andorra quedant fora de la Copa del Rei. I en plena poliesportiva, el més destacat, la prèvia del Barça Panathinaikos d'Eurolliga que es disputarà demà al Palau Blaugrana.
Molt bé, una bona radiografia esportiva del que toca, José Luis, moltes gràcies.
És el que toca. Bon dia de difunts, senyor Cruz.
Igualment, li desitjo. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzem aquestes i d'altres notícies esportives de casa a Esports Cope amb el Joan Batllori. I de seguida parlarem de cèl·lules dormides després d'una quimio. És a dir, concretament un càncer en concret, el colorectal. Quan et curen d'un càncer així, la gran pregunta que es feien els científics és per què hi han d'altres que tornen a ressorgir? Doncs són les cèl·lules que queden dormides i, per tant, indetectables pel sistema immunitari. Ara s'ha descobert com fer-los la guitza, com controlar-les. Insisteixo que és, parlem d'un tipus de càncer en concret, el colorectal. Ja sabeu que quan parlem d'aquesta maleïda paraula estem parlant d'un ventall, no diré que infinit, però molt, molt i molt ample, no? El que serveix segurament per un tipus de malaltia no serveix per l'altre, és el que toca. Però això és un avançament important. Però abans d'això, us agrada el menjar italià? Doncs si ets un enamorat de l'autèntica cuina italiana, tenim el millor lloc per ideal per tu, Los Italianos, la botiga amb productes originals. Trobaràs plats preparats, pasta al tall, formatges i molt més per viatjar a Itàlia amb cada tast. Visita la botiga Los Italianos al carrer Amigo 38 de Barcelona o al carrer de les Corts 5, o bé, fes la teva comanda, doncs, per internet, a la web lositalianos.com, lositalianos.com. Enamorats del menjar italià, és el vostre moment.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Wow! Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en pañales Dodot Activity Extra. Compras 2 y acumulas 30,90 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¡Wow!
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso, este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Bailando.
Doncs parlem d'aquestes noves teràpies contra cèl·lules dormides, en aquest cas del càncer colorectal. Això què significa? Que quan es cura un càncer aquestes cèl·lules queden per allà perquè no són detectades, en aquest cas, no? I llavors què passa després? Doncs que desperten i hi ha doncs, un renaixement de la malaltia. En aquest cas, s'ha trobat el mecanisme per atacar-les. I això és una gran notícia. Tenim al telèfon a l'investigador principal del laboratori de cèl·lules mare de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, el doctor García Palmer. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, exactament, comencem pel principi. Què és això d'una cèl·lula tumoral dorment?
Doncs, bueno, tots sabem que les cèl·lules tumorals el que fan millor és dividir-se de forma descontrolada, i per això doncs, els tumors van creixent i, malauradament, doncs, tenen efectes doncs, molt adversos per als pacients, no? Però el nostre grup i alguns altres arreu del món estem investigant un fenomen aparentment peculiar, i és que algunes de les cèl·lules dintre dels tumors o algunes fases de la malaltia, les cèl·lules decideixen quedar-se en un estat de latència, no? Latència, doncs, entenem així com molt intuitivament, doncs, com una hibernació, no? com un os que se'n va a la cova a dormir, no? Doncs com, bueno, en situacions adverses, algunes cèl·lules tumorals, tot i que estan completament preparades per dividir-se descontroladament, decideixen no fer-ho, d'acord? Aquest fenomen té una conseqüència clínica per als pacients molt important.
Mm.
I tots ho entendrem perquè hem conegut casos a proper segur. I és que, bueno, un pacient pot tenir la sort de rebre, doncs, això, un bon tractament, combinant la cirurgia amb un tractament de quimioteràpia, i està aparentment curat durant mesos, anys, inclús dècades, i malauradament doncs, torna a l'enfermetat després d'aquest temps amb una recaiguda, no? Ara avui ja sabem que la recaiguda és deguda a que algunes queden alguns residus en el nostre cos en forma de cèl·lules, enfermetat mínima residual, que se li diu més tècnicament, que està conformada per cèl·lules pues, que s'han amagat, disperses pel nostre cos, i han entrat en aquest estat de latència. D'acord? El nostre grup, que és especialista en la biologia de les cèl·lules tumorals, mm-hmm. mecanismes que les fan comportar-se d'una manera o una altra, doncs hem de desentranyar d'alguna manera quins són les proteïnes i els factors responsables perquè la cèl·lula es comporti d'aquesta manera. Per tant, és important perquè són la llavor, no, de les futures recaigudes.
Clar.
I hi ha una altra part que també les fa que el concepte sigui, bueno, aquestes cèl·lules siguin rellevants, i és que per naturalesa resisteixen als tractaments. I per què dic això? També és fàcil d'entendre, és que com el tumor i les teràpies, bueno, les teràpies estan pensades per eliminar cèl·lules tumorals que creixen, que es divideixen i es multipliquen, doncs aquestes cèl·lules es queden amagades, es queden fora, són resistents de forma colpiada, de base.
Sí, sí, s'escapen al tractament, no?
S'escapen al tractament perquè d'alguna manera queden com
invisibilitzades, no detectades o...
Sí, sí, la quimioteràpia no les afecta perquè no estan activament dividint-se, no?
D'acord.
I la quimioteràpia actua sobre processos relacionats amb la multiplicació celular, no? Llavors, de forma natural, ja resisteixen, i llavors, tant per un motiu com per l'altre, és fonamental identificar-les primer i eliminar-les, si és possible, posteriorment.
Llavors, ara que s'ha descobert aquest mecanisme, entenc que es podrà desenvolupar nous medicaments o quimioteràpies que puguin afectar o que també afectin i eliminin aquestes cèl·lules.
Clar, que el nostre grup ja podríem dir que està en una fase pues, bueno, de grup consolidat, ja portem molts anys amb aquesta línia d'investigació. Llavors hem aconseguit ser, d'alguna manera, portar a la pràctica aquests descobriments, no? Hi ha una línia general en el grup que tracta sobre aquest fenomen, sobre la persistència de l'enfermetat, que li diem nosaltres, i quins són les proteïnes i factors responsables de que aquestes cèl·lules existeixin i es comportin d'aquesta manera. Llavors, amb aquest projecte en concret, com sempre, l'objectiu és doble. Un és desenvolupar una manera per detectar les cèl·lules, que moltes vegades són poques i estan amagades. En aquest cas pues, seria identificar-les, per exemple, quan el tumor encara no s'ha retirat per cirurgia, ja existeixen aquestes cèl·lules i podem d'alguna manera quantificar o avaluar la quantitat d'aquestes proteïnes factors que fan que les cèl·lules siguin poc proliferatives, que es troben ja en el tumor del pacient. I, per tant, predir la probabilitat que té d'una recaiguda. Això té una derivada clínica important i és que l'oncòleg, el metge, pot decidir fer un seguiment molt més proper del pacient perquè té un risc molt més elevat de recaiguda. Llavors, aquesta és una part pràctica, que és el desenvolupament del que diem d'un biomarcador. Sabem què és el que hem de mirar per predir quin serà el comportament en aquell pacient de l'enfermetat. I segon, com tu molt bé has dit, és el desenvolupament de medicaments. Medicaments per eliminar aquestes cèl·lules. Hi ha dues estratègies. Una és eliminar-les.
Sí.
I l'altra és no deixar que una vegada han quedat com a residu en el cos es tornin a despertar mai més. Les dues estratègies són vàlides perquè l'objectiu final és que no torni l'enfermetat a reaparèixer.
D'acord.
Llavors, en aquest flanc del nostre grup tenim el luxe d'haver pogut treballar aquí a la Vall d'Hebron en oncologia i crear una empresa de l'institució, que ara mateix està incubada per l'institució, i que es dedica fonamentalment al desenvolupament d'aquest tipus de medicaments que ataquen a les proteïnes o factors que són els que lideren aquest comportament de cèl·lula dormida. D'acord? Mm-hmm. Llavors, la idea és combinar la quimioteràpia convencional, que funciona, i sumar-li aquests nous medicaments per erradicar completament també aquest reservori de cèl·lules que han decidit entrar en un estat resistent a la quimioteràpia per la seva latència o baixa divisió celular. I així és com intentem traslladar els descobriments a medicaments a solucions per als pacients. El medicament més avançat ve arrel d'una publicació ja del 2018 d'una altra proteïna. I la descoberta que hem fet ara és una segona proteïna, que també és molt important, per la qual iniciarem segurament un procés de desenvolupament de medicaments.
Doncs, doctor García Palmer, investigador principal del Laboratori de Cèl·lules Mare i Càncer de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs és una bona notícia. Ja veieu que de mica en mica, pas a pas, aquesta lluita contra el càncer, doncs la ciència ens va donant un cop davant tot això. Ara canviarem i us poso a sobre la taula una reflexió, aquella que deia de tiempos pasados fueron mejores. Realment és així? Temps passats poden ser millors, sí o no? Per què tenim a vegades aquesta sensació? En los 80 se hacía mejor música. No sé, igual, en funció amb qui parli no està tan del tot d'acord. Doncs en parlarem d'això, de vinils que tornen, de temps passats, de nostàlgia. On està el límit de la nostàlgia? Doncs en parlarem de seguida aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, escolteu, és hora de menjar, no? Anem a la Cabrera. Anem a la Cabrera a menjar? Sí, home, sí. La Cabrera és un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, creat pel xef Gastón Ribeira. És el creador i l'ànima de la Cabrera, especialitat en carns, foc i carn. Fan de tot, fan de tot, però la seva especialitat seria aquesta, no? La carn i el foc, A on? Al carrer Diputació 239 de Barcelona, entre Balmes i Rambla Catalunya, per viure una passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Quieres bajar de peso? Ya no hay excusa. Pásate al plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec. Es drenante, te deshinchas y como afirma Enriqueta del plan 1-2-3, en solo 3 semanas verás los resultados.
Y en noviembre es ideal para hacerlo, para llegar con 4 o 7 kilos menos en Navidad.
La primera semana, detox.
Limpias, depuras, eliminas toxinas y pierdes más de 2 kilos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriga, combates el estreñimiento y bajas más de 3 centímetros de volumen.
Tercera semana, las cápsulas.
que son captagrasas, saciantes, adelgazas y el resultado de 4 a 7 kilos menos. El teléfono 650-51-52-53 no son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. Y lo recibes en tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. Y hoy, para ti, la mejor oferta con tu plan 1-2-3.
Las tres infusiones, detox más drena más lipo más la faja reductora y adelgazante con efecto sauna, gratis con tu plan 1-2-3. Llamando al 650-51-52-53. Es económico y los resultados en tu báscula de 4 a 7 kilos menos para recibir la Navidad con una figura 10. 650-51-52-53.
Hay historias sorprendentes.
Vamos a continuar en Burlada, en Navarra, donde no creo que haya un pastor más pequeño que Valentino. Y es que, bueno, tiene solo 16 meses y le llamo pastor porque se lleva a su oveja de peluche a todos lados. No puede vivir sin ella y mira por dónde hace una semana se perdió. La madre de Valentino decidió buscarla por tierra, mar y aire.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fins a on és bona la nostàlgia? Fins a on és bona la frase de tiempos pasados fueron mejores? Per comprar vinils, per exemple. Tenim al telèfon el membre del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona per parlar d'això, el senyor Xavi Oriol. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Bé, sempre és un plaer. Xavier, dona la sensació que el nostre cervell és molt immobilisme quan hi ha coses noves, no? Seria una de les explicacions d'aquests fenòmens?
Sí, per una banda el nostre cervell és cert que és molt immobilista perquè d'alguna forma sempre busca la seguretat i la supervivència, no? És a dir, tot allò que ens provoca o que genera moviment o fer coses noves, etc., doncs d'alguna forma genera un desgast des d'un punt de vista energètic fins i tot, no? I, per tant, el cervell, d'alguna forma, doncs, busca sempre la conservació, no? Per tant, això, la seguretat, la supervivència, d'alguna forma, i, per tant, d'alguna manera, provoca molt immobilisme, no? De forma bastant automatitzada.
No sé, Xavier, si seria un dels motius del que creixin coses com, per exemple, la venda de vinils. L'havia posat com a exemple, que és tornar del format digital que tenim ara al format CD, que també seria un format digital, format minidisc fins i tot, i el vinil. Estem parlant de que tornem molt enrere, no? Més enllà del col·leccionisme, potser.
Sí, sí, sí. Bueno, això té a veure amb aquesta emoció, no?, de la que moltes vegades en psicologia parlem i que sobretot en els últims anys doncs està bastant de moda, que és la nostàlgia, no? La nostàlgia, d'alguna forma, fa referència a intentar pensar en moments que per nosaltres han estat significatius del passat. Uh-huh. I moltes vegades doncs, passa, no?, que sempre donem molta importància a allò que ens ha passat i sembla que fins i tot aquelles coses passades doncs, són molt millors que el nostre moment present o el nostre moment futur. I això és interessant perquè aquesta emoció normalment sempre s'ha associat molt a la tristesa i, de fet, clar, experimentar constantment nostàlgia està clar que no es vol des d'un punt de vista de la salut mental, uh-huh. Però sí que és cert que també és una emoció, com totes les emocions d'alguna forma nombrades negatives, són emocions importants des d'un punt de vista de la supervivència, no? I quan un pensa, i científicament, no? Estic intentant pensar quina és d'alguna forma la motivació de que, o el motiu pel qual experimentem nostàlgia, uh-huh. Està clar que segurament el fet de que recordem aquests moments passats significatius com a moments que són de creixement personal per nosaltres, on experimentem emocions positives, etc., és també, d'alguna forma, una font de mobilisme i de creixement. És a dir, que és una mica estrany el que estic dient, no? Perquè sembla el que dèiem abans. No,
però molt interessant, molt interessant. És difícil, però interessant, alhora. Sí, sí.
Sí, sí, exacte, el que dèiem, no? El cervell, d'alguna forma, doncs, intenta ser molt conservador, no? Però, per altra banda, doncs, també és veritat que ens intenta moure per, d'alguna forma, créixer, no? I la creativitat també té que veure amb això, no? En el buscar vies alternatives, no? Per fer coses doncs, que, d'alguna forma, ens puguin beneficiar, no? Mm. I aquest és una mica el paper de la nostàlgia, que jo crec que és un paper, ja dic, molt interessant des d'un punt de vista científic, de poder analitzar bé, no?
No, i tant.
Ja dic que totes les emocions negatives, ja dic que tenen sempre una part positiva.
No, i deia que clar, jo havia posat els vinils com a exemple perquè era una de les notícies que sortien darrerament, però si us imagineu, mireu, la moda moltes vegades, la moda torna, és com una mena de cicle que tard o d'hora tornen coses d'abans, que es posen un altre cop de moda, coses així. I, clar, aquí és quan surt la frase aquella de tiempos pasados fueron mejores. Jo no estic tot d'acord amb això, però si et faré la pregunta, possiblement enllaçat amb això que acabo de dir, que no sé si és certa la sensació, però tenim una tendència a que los tiempos pasados fueron mejores perquè se'ns oblida els moments dolents, i ho romantitzem tot d'una manera que no sé si és la correcta. M'explico?
Sí, efectivament. O sigui, té que veure amb això, no? És el que estava comentant abans, que al final sempre tenim la sensació de que el que hem viscut al passat, efectivament, és pot ser més positiu perquè recordem aquells moments que són significatius, no? Per exemple, un aniversari, un viatge, etcètera, etcètera, no? Recordem aquells moments en els que hem estat acompanyats, sobretot sempre o normalment per persones, no? Perquè per nosaltres tot el que és el suport social, el contacte físic, etcètera, és absolutament fonamental. I si, a més, són viatges i experiències d'alguna forma molt novedoses, doncs millor, no? Clar, tot això, d'alguna manera, per nosaltres és molt significatiu i insisteixo que, clar, tot això, d'alguna manera, per nosaltres és molt significatiu i insisteixo que d'alguna forma ens permet créixer, no? Perquè una vegada mirem el passat, d'alguna forma això ens permet entendre què necessitem fer per trobar-nos en una situació com la que vam viure. Val? És a dir, per això deia que, ojo, perquè és un mecanisme que ens permet d'alguna forma mobilitzar-los, sempre en el sentit de que recordar una bona experiència passada ens permet establir objectius cap a futur.
D'acord.
I això és l'interessant de la nostàlgia, no? I per això em sembla, doncs, que el que tu comentes, no? Doncs que disc o vinils antics, etc., o fins i tot la música... Jo sento moltes vegades, no? La música dels anys 90 o dels 80 era molt millor.
Sí, sí,
no?
Sí, sí.
Perquè sempre tenim aquesta tendència, no? A pensar que allò que hem viscut, doncs, moltes vegades a la nostra infància o adolescència, quan érem més joves, doncs, bueno, és significatiu pel que comentàvem, no? Perquè recordem aquests moments en els que jo he experimentat emocions positives i han estat experiències bones per mi, no?
Clar, on està el límit de tot això? Perquè ho comentaves abans, no? Que on està el límit de l'excés de nostàlgia i l'immobilisme? Perquè suposo que, clar, això és un mecanisme, ho estàs explicant molt bé, però quin és l'equilibri correcte? Hi ha un equilibri correcte davant de tot això?
Sí, bueno, com sempre, no? En psicologia l'equilibri sempre és complicat de trobar, eh? Sempre hi ha una molt fina línia, no?
Sí.
Però, clar, és el que deia, no? D'alguna forma la nostàlgia és un mecanisme que tots experimentem, una emoció important per la nostra vida quotidiana, però també és cert que viure sempre del passat, no? Doncs pot arribar un moment, doncs, que això generi, doncs, molta tristesa i fins i tot una depressió, no? Bueno, ens passa amb les separacions, per exemple, no? Quan hi ha alguna mort, etc., que sempre hi ha un procés de dol, però, clar, què passa si... Jo experimento constantment aquesta nostàlgia, no? De pensar com estava abans amb aquesta persona o el que sigui, i no sóc capaç de superar aquesta situació, no? Doncs, lògicament, això és el que pot generar problemes a nivell de salut mental, i per aquest motiu, doncs, és important que entenguem, no? Que la nostàlgia té aquest punt positiu, però una vegada aquesta emoció s'allarga en el temps, és el que passa amb totes les emocions negatives, és a dir, les emocions negatives sempre tenen, d'alguna forma, un motiu d'experimentar-les, però, clar, una vegada jo les experimento constantment és quan això pot derivar, doncs, això, no?, amb algun problema de salut mental, etc. I, per tant, doncs, d'alguna forma hem de ser capaços, no?, de superar aquestes situacions. I això és el que explica, d'alguna manera, doncs, que certes persones, no?, doncs, tinguin aquesta certa nostàlgia, no?, com cap a situacions que clar, que és difícil, no?, pensar-ho. Que un voldria tornar a una dictadura, però, clar, sí, succeeix, eh? D'alguna forma és el que està passant també amb certs partits d'extrema dreta, no? Que d'alguna manera tenen aquests discursos molt de seguretat, control, etcètera, etcètera, i, bueno, hi ha una certa part de la població, doncs, que sent que d'alguna forma han de tornar cap allà, no?
Doncs atenció amb la nostàlgia està bé al seu punt, però bé, control també. Doncs Xavier Oriol, investigador del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs estem a punt d'arribar a la una, només que em queda recordar que podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa, cope.es/Catalunya, allà les podeu tornar a sentir, recuperar, escoltar i recuperar. Ara, només queda, atenció, que teniu molt, molt en compte els cops de vent. Recordeu que estem a l'alerta per intensitat de vent i per estat de la mar. Fins i tot l'alerta és una alerta vermella emitida pel Servei Meteorològic de Catalunya. Així que molta, molta, molta prudència. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.